Gemma Abad, molt bon dia.
Hola, bon dia.
La Gemma Abad és la presidenta del comitè organitzador del 13è Congrés de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya, que comença demà a Lleida. De què tractarà i qui l'organitza? Explica'ns una mica tot plegat. Comencem per qui és l'organitzador d'aquest congrés.
Doncs mira, sí, l'organitzador és una associació científica, ens anomenem AIFI, que és l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya. Uh-huh. Això perquè els oients ens entenguin, seria l'associació de les infermeres que treballem en el món de l'atenció primària, de la salut, dels centres de salut, els consultoris locals, de tota Catalunya.
Uh-huh. I de què anirà tot plegat?
Doncs mira, aquest congrés que el venim fent cada dos anys, al començament es feia anualment, ara ja és bianual i el combinem amb unes jornades d'actualització cada any. La missió d'aquest any, l'objectiu ha estat més el dia a dia, el centrar-nos en aquelles activitats, en promocionar que les companyes s'actualitzin de temes concrets, tant de la seva actuació a domicili, a comunitària, a la consulta, en el treball davant de l'atenció als crònics, al pacient complex, als diabètics, als malalts pulmonars, a tot el ventall de diferents patologies que atenem en el nostre dia a dia, doncs fer una actualització d'aquells temes més punters.
Mm. Els crònics formaran part en gran mesura d'aquest congrés, si no m'equivoco, no?
Sí.
Per què?
Mira, és part de la nostra feina en moltes vessants, la patologia aguda o la patologia crònica, la part de preventiva, però aquesta crònica s'emporta un bon tros, un bon pessic del pastís de la nostra feina, del nostre dia a dia, i perquè hi ha moltes malalties dins d'aquest pessic dels crònics, no és només els diabètics o els hipertensos. Aquí hi ha malalts cardíacs, malalts pulmonars, amb nefropaties, malalts amb dèficits cognitius, degeneratius, etc. I després també hi ha tota la complexitat d'aquests malalts, perquè el malalt no té una sola patologia. Hi ha molts malalts que combinen diferents patologies, són aquests malalts més pluripatològics, més fràgils, i que quan s'hi afegeixen debilitats i envelliment, doncs fan més precària la seva salut i requereix un control dia a dia.
I què s'abordarà en aquest congrés sobre aquests pacients?
Doncs mira, s'abordarà de diferents maneres. Hi ha alguns tallers que parlen de malaltia crònica avançada i ho posen en pràctica en diferents casos i les assistents treballaran aquells casos pràctics, però també s'abordarà en concret, amb temes concrets, com per exemple en el cas del diabètic, doncs la neuropatia amb el peu complicat d'aquest peu diabètic, o per exemple en el malalt pulmonar, la rehabilitació pulmonar d'aquests pacients, com podem abordar, o en el cas de com prescriure'ls l'exercici físic. Hi ha una taula de debat en la que es parla d'exercici físic en diferents tipologies de malalt, en el malalt amb diabesitat, que seria aquest concepte que parla de la diabetis amb malalts que a més pateixen obesitat i que és tan difícil d'incorporar-los i la prescripció d'exercici físic, o en el malalt amb dolor crònic, articular. És una miqueteta agafar-ho per diferents vessants. La part de la dieta, hi ha altres taules que parlen més de l'abordatge en dieta, doncs en malaltia renal, quina dieta és la més adequada. També hem fet un apartat també de dietes especials en malalt oncològic, ara està molt de moda l'abordatge des d'una vessant, no només la tradicional, sinó una vessant a vegades més natural, per conèixer també altres aliments que tenen unes propietats que potser són afavoridores en els tractaments en quimioteràpia, en radioteràpia, i que a més estan havent-hi estudis al darrere que demostren que frena els creixements tumorals. Doncs bé, tot això que està amb novetat és el que hem d'aportar a les infermeres que vinguin a aquest congrés, tot lo nou que hi hagi en cada aspecte, en cada taula que estem treballant.
Perquè les infermeres d'ambulatori, per dir-ho més planament, són les que s'encarreguen justament d'això, de tenir cura d'aquests pacients crònics, i potser no tenen, de bones a primeres, com tothom, no tenen la formació adequada del tot. Hi ha qüestions que encara no coneixen, i aquests congressos són bons per tenir aquesta informació de més, que sempre ajuda a la tasca, suposo, no?
Bé, jo ho matitzaria, sí. Això. La infermera d'atenció primària, potser durant aquests últims 30-40 anys, sí que, i penso que el ciutadà ho ha apreciat i veu la diferència, és com amb totes les professions, no només la nostra, tots els col·lectius professionals, també el metge ha anat canviant, ha anat afegint estudis, ara ja han afegit en els últims 30-40 anys també la seva especialitat. Nosaltres som més joves, amb l'especialitat d'infermeria familiar comunitària, ara estem amb la 6a promoció, però doncs això és un creixement professional i evidentment la professió de les antigues pels practicants de fa 70 anys, després les ATS, els diplomats, ara som grau, a més tenim l'especialitat, doncs evidentment amb el creixement professional creixem també en coneixements, en capacitats o en competències i es va progressant i evidentment se van afegint coneixements. Però el ciutadà coneix que l'infermera de primària és una porta d'entrada i des d'aquella infermera generalista és així, som infermeres familiars i comunitàries que partim d'una base d'infermera generalista que cada vegada ens especialitzem més en aquesta atenció al pacient des de la consulta, però també des del domicili, des de la comunitat, abordatges de preventiva dins la comunitat, de salut pública, doncs anem apreciant que aquest canvi s'està fent i les mateixes infermeres no hem parat d'actualitzar-nos i d'assistir a jornades, a congressos, a fer formació continuada i formació reglada per anar seguint en aquest canvi, en el creixement professional. Si ho comparéssim, els metges doncs, també, el que hem dit fa uns anys, fa molts més anys que nosaltres van instaurar l'especialitat i hi ha hagut un canvi també en quant a tots els centres de salut, tots els metges tenen l'especialitat o pràcticament el 90% són especialistes en familiar i comunitària, doncs aquesta és la nostra fita. Infermeria va incorporant promocions de familiar i comunitària que s'han d'implantar al territori, que poc, gota a gota, aniran omplint els centres de salut. Això és el que vetllem des de la nostra associació.
Hi ha una part psicològica en aquesta tasca, sobretot suposo amb aquests casos crònics de dependents, que és important i que no deu ser fàcil.
No és fàcil. Les persones, perquè clar, parlem molt de pacients, però bueno, estem parlant de persones, com tu i com jo, i que doncs, a vegades estem afectats d'una malaltia. Però, clar, el teu dia a dia, la teva càrrega, la teva motxilla, fa que tu tinguis uns hàbits, tinguis una manera de fer, una rutina del teu dia a dia, i quan apareix una malaltia, també és una cosa que hem d'aprendre els sanitaris, de tots els aspectes, no només les infermeres, els metges, tots, que doncs, a vegades enfoquem en aquesta persona, en que has de passar per aquí, has de fer aquests canvis d'hàbits, i ens costa a vegades de trobar-li el punt a com saber-lo, com vèncer, com vendre-li o com fer-li ajudar-lo, no vendre-li la moto, sinó ajudar-li a que tiri cap a un altre camí que li pot ser més avantatjós i més afavoridor de la seva estat de salut, d'un bon control. I els canvis d'hàbits, segur que si tu te preguntes, no? Tu has canviat d'hàbits, has deixat de fumar o has començat a fer exercici o has canviat hàbits de dieta, doncs costa molt. I no només de dieta, d'ordre, de son, de vida estressada, de tants aspectes que podem arribar a abordar, i costa, és el que més costa és el canvi d'hàbits.
Sou 300 els inscrits, no?
Sí.
És una xifra més que important. Tots són de la demarcació o venen d'altres parts?
No, l'associació és d'àmbit nacional de Catalunya i de tot arreu, de Girona, Tarragona i Barcelona també venen, sí, ocupen la meitat dels assistents, una mica més, són de fora, perquè som això uns 300, doncs sí, 150 deuen ser de Lleida i 150 de fora.
Home, suposo que els hostalers deuen estar contents, doncs.
Sí, espero que sí, i que gaudeixin de la ciutat, clar.
No sé si faran algun tipus també de visita cultural a la zona aprofitant, o serà molt programada i contundent.
Sí, els que em coneixen densa. Saben que sóc una mica densa amb els continguts, i sí que, a més, tinc un comitè al costat d'organitzador i científic que han treballat moltíssim, i han omplert la jornada, els dos dies, és que hi ha molta xitxa, que diem. Hi ha 7 tallers, hi ha una sessió formativa, després hi ha totes les taules, que hi ha 4 taules amb 3 ponents cadascuna, 2 altres de comunicacions lliures, que són les 12, la ponència inaugural, que també ocupa vora una hora, la de Cloenda, està tot tan dens que, pobrets, no els hi deixem massa marge. A la nit els hem muntat el sopar del Congrés, o sigui que no sé si podran voltar gaire per la ciutat, això em sap greu. Però sí, penso que gaudiran dels continguts i sí que els hem muntat alguna activitat lúdica dins del Congrés, els farem fer exercici físic, els hem muntat una, i això ho hem d'agrair al Trèvol, que ens ha facilitat el monitor, farem una masterclass de Zumba al final del primer dia, abans d'anar-nos a dutxar i cap al sopar. Així, ja que parlem de prescripció d'exercici físic, donarem exemple.
Parlem de la xerrada inaugural. La fa un coaching famós.
Sí, en Víctor Coopers. Sí.
Explica'm qui és i de què anirà aquesta xerrada, si us ha dit de què parlarà.
Sí, doncs, com em dius, és un bon coaching i, de fet, normalment va a diferents, si va en algun esdeveniment, acostuma a ser per a promocionar, doncs, això, o la manera, l'actitud, el ser proactiu, l'optimisme, aquesta manera d'enfrontar el treball, de ser proactiu, i també, a vegades, en entorns més de gestionar el lideratge. Nosaltres li hem demanat més aquesta part més comunicativa i més d'actitud i de tirar endavant. Pensem que és una manera interessant d'engegar el Congrés, de no només tocar contingut molt científic de malaltia, sinó fer aquesta vessana més engrescadora, i a part ell també és una persona que defensarà el tema amb un punt d'humor i que penso que farà gaudir a la sala.
Per cert, parlant de coachings, vosaltres moltes vegades us toca ser el coach també de la persona que té cura del dependent, suposo, i donar certes pautes, certa formació a aquesta gent. Aquesta part és potser la més complicada o no?
Va de la mà. Has de, com dèiem, que som familiar i comunitària, aquesta part de la família. La majoria de vegades intentem que dins de les unitats assistencials que formem metge i infermera a primària, en un centre de salut, que les persones saben que tenen un metge de referència, tenen una infermera de referència, intentem abordar en família. Això és més fàcil a la rural i que puguis tenir, quan tens assignat el teu cupo, com si digués, amb el teu contingent, i tens assignat una persona, acostumem a tenir a la família sencera. A vegades a ciutat es fa difícil perquè cada qual s'assigna a vegades a centres diferents, però aquest abordatge familiar és més fàcil aquí a la rural perquè tens aquesta visió completa. Quan no tens la família assignada, igualment fas aquest abordatge si vas a un pacient complex a domicili o la tens a consulta, perquè va de la mà. Les famílies són les que són la teva extensió. Tots els consells que tu fas a un fràgil o a una persona amb una malaltia severa o important, li has de fer també que l'entengui el cuidador i també proporcionar la que el cuidador pugui fer. No hem de donar uns consells que sabem que són irrealitzables. Si tens un cuidador que té una dificultat de mobilitat, no, pues, potser no li podràs dir que vagi, que has de treure a passejar aquest pacient o ho has de fer així. Pues haurem de fer un altre abordatge a nivell social, potser, o a nivell d'un treballador familiar extern. O haurem de fer un abordatge adaptat a la situació que ens trobem a cada família.
Em deies, a ciutat potser és més difícil que a les zones rurals. Qui té millor atenció avui en dia? O sigui, l'atenció del... Més aviat, canvio la pregunta. L'atenció en el món rural és més complicada que a la ciutat?
No és que sigui complicada. Jo penso que és diferent. I a ciutat no és que sigui difícil el treballar, el fer aquest abordatge. És difícil que tinguis a la família assignada tota conjunta, doncs perquè la gent a vegades es dispersa en diferents cupos assistencials. També per elecció personal, a vegades, i no ho pots controlar. L'abordatge que faci aquella infermera no té per què ser més difícil, és diferent. Aquell punt de poble, que el trobem potser també en altres atencions, en altres serveis, en aquest també es nota aquesta proximitat, aquesta franquesa que hi ha en el món rural. Però no és que sigui més... No s'aconsegueixi en la ciutat. Sempre, clar, depèn una mica de l'altre interlocutor que tens i depèn de com ho aborda aquella infermera o aquell metge. Jo vaig treballar a Barcelona, per exemple, 2 anys, i em deien la del poble, perquè tenia una manera de fer. I jo no ho trobava pas com un greuge, pensava, mira que bé, m'han reconegut. Vull dir que no és... No, jo penso que també és com tu ho abordes.
Parlant de Barcelona, parlant de Lleida, ara que vindran companys de Barcelona i de l'àrea metropolitana, tenim mancança respecte, pel que fa al sistema actual sanitari aquí a Lleida respecte a Barcelona per a aquestes qüestions?
Fins ara penso que no, que fins ara teníem aquest punt de que teníem una distribució per ràtios de metge-infermera, per ràtio de població, que pensem que sí que tu miraves, doncs, en un Barcelona, jo podia tenir, te poso un exemple, el meu cupo allà, 1.700, 1.800, o a vegades fins a 2.000, en un contingent de pacients assignats, i en canvi aquí, doncs, te pots trobar una variabilitat de poder estar en un poble i tenir 500 habitants, però per què? Perquè potser són 500 habitants que els tens distribuïts en 6 pobles diferents, que has de fer diferents obertures de consultoris, que passes part de la teva jornada voltant amb cotxe, i comparat amb un Lleida Ciutat, que potser hi havia contingents similars, doncs, com els que pot haver amb un Reus, amb un Tarragona, amb un Girona, etc. Què passa? Que en èpoques de mancança, en èpoques de prejudici econòmic, doncs a tots ens apreten, no? A tots els nivells. I en el nivell de salut, aquí a Rural, hem de, ostres, has d'estar constantment demostrant, no? que aquesta ruralitat mereix aquest esforç de ràtio diferenciat de ciutat, perquè no és el mateix, no es pot comparar. Doncs jo ara puc ficar l'exemple de Balaguer, de la meva àrea bàsica, si no la consideren rural, perquè clar, té un centre gran, té una població centrada allà a Balaguer, doncs si fan el promig, perquè fan el promig, això són ràtios, doncs clar, si en surt una ràtio de 900, dirà, ostres, allà sobren infermeres i metges. Però si tu mires la dispersió, la Vall d'Age, i fins a Cubells, i fins a és per ficar-te un exemple, doncs aquesta ràtio, hi ha metges i infermeres que tenim vora 2.000 en un centre, al centre gran, a Balaguer, però en els pobles pues, n'hi pot haver 1.900 i en pot haver algun de 500, però aquell, doncs, el d'Os de Balaguer, per exemple, pues, si té menys població assignada és perquè té 7 o 8 consultoris locals i es passa part de la seva jornada rodant i fa més i tot de 7 hores.
I s'ha de justificar molt i costa exacte. Mantenir la ràtio.
Exacte, perquè has de mantenir aquell servei, perquè la població és igual i, a més, és població molt més envellida, amb qual té moltes més necessitats que potser en el cupo que té un de ciutat que té un percentatge de gent més jove que no estan demandant. Vull dir que ens costa.
La cloenda la fa en Carles Capdevila, periodista, sí. Que justament ha passat per un procés oncològic i que us coneix de prop, per dir-ho sí. Així, no? Explica'm per què ell, entre altres qüestions pel que ha dit, no, suposo?
Sí, ell és molt conegut per xerrades que fa de l'educar amb humor i més adreçat a escoles, a pares, a mares, a associacions, no? Amb aquest punt d'humor, però de com educar a la quitxalla. Però nosaltres sabem, li hem llegit, li hem seguit articles i darrerament, això sí que des que ell ha tingut el càncer, li hem trobat molts articles en els que té una especial sensibilitat cap al món sanitari i aquest punt de la paciència dels seus abordatges, un dels articles que parlava de la paciència, no? de les infermeres en concret, o d'aquest, de que la comunicació també cura, d'aquest punt del... Algo més que no només els tenir els coneixements i tenir la capacitat, no? Com a professional, sinó aquell puntet humà, el toca en diversos articles. I cap aquí hem volgut tirar la seva cloenda, que parli d'aquest aspecte, de com ell ens veu i quina és la seva opinió al respecte. I en temes de comunicació, és un gran comunicador, ell és periodista, vull dir que pensem que ens pot fer tocar la fibra a tots.
La paciència, una de les qüestions que suposo que n'heu de tenir molta, perquè imagino que en situacions tenses, que òbviament són tenses, perquè si hi ha algun malalt o algun sí. Terminal, etcètera, etcètera, la situació es posa tensa amb la família, com ho feu, això?
Doncs mira, també anem aprenent amb els anys, perquè aquest aspecte comunicatiu, la veritat és que no ens els ensenyen a les universitats. No surts ensenyat en com fer aquest abordatge, com fer ni el coaching que dèiem dels hàbits, de canvi d'hàbits, ni aquest aspecte d'escolta activa, d'entrevista motivacional, d'entrevista també en el malalt complex o amb deteriore. Has d'anar aprenent. Hem fet molts cursets al respecte i moltes persones del nostre entorn, perquè és una de les mancances que trobem tots. I no és només paciència, has de tenir aquell punt de mà dreta, has de saber escoltar, has de contenir els silencis, has de deixar que l'altre s'expressi, has de saber fer les preguntes adequades. A vegades no és preguntar en concret, sinó una pregunta oberta, que l'altre a veure com s'expressa, i tocar el punt de les emocions, no només... De vegades les converses sí que poden començar, doncs, i com dorms, com menges, però d'aquí i com te sents, i d'allí vas estirant el fil i vas aprenent molt. Dels pacients t'ensenyen molt, les persones amb les que treballes, i anem aprenent sobre la marxa, perquè aquesta part, ja et dic que és una de les mancances de moltes professions, la part aquesta d'entrevista.
Creus que caldria formació en aquesta matèria?
I tant. I tant. Però no només els sanitaris, totes les persones que estem davant del públic o amb serveis, les persones que estan, nosaltres en diem els companys de la GIS, de gestió de serveis, els que estan al taulell, als centres de salut o als hospitals, doncs aquests han de tindre una especial mà dreta, perquè han de trampejar amb persones pues, que tenen potser una dificultat, que tenen una necessitat, que ells la viuen com a imperiosa, que pot haver-hi errors per la seva banda, que pot haver-hi incidències, esperes, i has d'anar trampejant-ho tot i saber donar la millor resposta per part teva i amb la millor comunicació, perquè és bàsica.
Aquest congrés, òbviament són 300 inscrits professionals, no sé si podem anar a fer un cop d'ull, la resta del públic.
Bé, tenim un aforament limitat, no l'hem obert al públic així en general, que la gent vingui i entri lliurement a les sales i així, doncs no, una mica per mantenir una mica el programa i ser que no hi hagués una lliure circulació descontrolada, doncs la veritat és que no l'hem obert al públic lliurement. Però bé, si algú té un interès concret a assistir a alguna ponència, si ens ho diu, ho tindrem present.
Recorden els horaris, demà comença tot plegat, fins a... són dos dies?
Sí, són dos dies. El primer dia, que és demà, el dia 1 de juny, comencem a les 9:30 amb la tongada de 7 tallers i una sessió formativa també. A la tarda ja comença el que és, això seria els tallers, la part de precongrés, i a partir del migdia a les 3 ja hi ha la taula inaugural amb començament de ponències tota la tarda, fins a les 7:30 de la tarda, i el dijous, dia 2 de juny, comencem a les 9 ben puntuals i acabarem també a 6:45 de la tarda.
Doncs, Gemma Amat, presidenta del comitè organitzador del 13è Congrés de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya i que és infermera de primària de l'àrea bàsica de Balaguer, potser és el més important, per això pot ser la presidenta d'aquest congrés. Que vagi molt bé el congrés i que sigui molt útil, perquè si és útil per vosaltres, suposo que també ho és per la resta de la societat. Moltes gràcies i fins la propera.
Segur, moltes gràcies i per donar-me l'oportunitat de ser-hi.
Au, au! Un dia més amb Jordi Sebastià.